Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també, Andorra, d'aquest dimarts 15 de desembre del 2020. Avui és dia de Santa Sílvia. I el pensament del dia ens el porta Joana Ortega.
Vivim a l'era de la impaciència. El progrés tecnològic ha produït una àmplia gamma de conseqüències positives, algunes no tan positives, que Saramago, el Premi Nobel de Literatura, definia com les tres malalties de l'actual civilització. Feia referència a la progressiva incomunicació, a una revolució tecnològica que sovint no tenim temps per assimilar, i a una concepció de la vida que passa principalment pel triomf personal, és a dir, l'individualisme. Respecte a aquest darrer punt, una petita discrepància que m'agradaria explicar, sobretot posant en valor quelcom que considero importantíssim al nostre país. Em refereixo a una força individual que al ser col·lectiva esdevé motor de canvi social en el millor sentit, el voluntariat. Un voluntariat que fa de la nostra societat una societat més viva, més compromesa, per mi una societat millor. I a Catalunya els darrers anys hem vist i veiem dia a dia aquesta implicació de la societat en el que passa en el país.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Vuit i dos minuts, això és a primera hora, programa 509. Ahir ens n'assabentàvem tots plegats de la quarta víctima morta en l'incendi de la nau industrial on hi vivien més de 150 sense sostre la setmana passada. La resta ha acampat al carrer, menys una cinquantena que ha pogut refugiar-se en alguns albergs. Els que acampen al carrer, com tots, han perdut tot el poc que tenien i ara tenen por d'anar a un alberg. Per què? Doncs perquè són identificats i no tenen papers. I si en tenien, han cremat, perquè no tenen com arribar-hi. I perquè passin els dies establerts, quan passin aquests dies, on van? Algunes entitats de Badalona els han acostat mantes i menjar mentre el seu alcalde s'hi passeja, dient que és del tot intolerable que ocupin la via pública. Mirin, quan algú parla del racisme institucional, sol parlar de gent amb corbata i abric que sol criminalitzar fugits de guerra que dormen a terra a 6 graus en un país estranger que no els empara. Racisme institucional és el que faig veure que t'ho dono tot mentre et criminalitzo d'un incendi que es veia venir des de fa uns quants consistoris, siguin del color que siguin, que no s'ho van ni mirar. Jo a tot això també li dic passar-se a la Declaració Universal de Drets Humans per l'Arc de Triomf. I o algú comença a solucionar el problema, que es menja la cua, o tornaran més desgràcies, com la de Badalona, com la de la Barceloneta, o cada any l'incendi d'alguna casa amb extrema pobresa on endollen l'estufa allà on poden. Fins a 70 assentaments es comptabilitzen només a la capital catalana. 70! O l'administració fa alguna cosa amb algun sentit humà, o els accidents deixaran de ser-ho per ser permissivitat institucional de la mort.
A primera hora, amb Joan Trias.
Quatre minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. Amb David García a la producció, a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez, al control tècnic, ell, Toni Huguet. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Bon dia, David.
Tot bé avui?
M'us puc demanar un favor?
Va, som-hi.
Què puc demanar als Reis?
No, la PlayStation 5, diuen, ara està de moda, per exemple.
Senyora Margalida, em podria ajudar vostè també? Gràcies.
Li demanarem a la senyora Margalida que ajudi el Toni en aquesta propera carta dels Reis. També saludem a aquesta hora a la codirecció i a la redacció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Avui menys fred que ahir, eh?
Sí, fa més calor avui, no? Trobo.
Més calor, m'agrada el terme.
Sí, però ho has notat aquest matí, no?
Home, i tant. I tant. Per ser desembre...
Sí.
Per ser desembre està bé.
Sí, ara quan repassem les temperatures ja veureu
que... Ho veurem tot plegat. Mentrestant, com sempre, 5 minuts que passen de les 8 del matí, ens comencem a fer preguntes. De seguida ens preguntem també les temperatures, però qui és el protagonista del dia?
Mira, Joan, el doctor Jaume Pedrós, ell és president del Col·legi de Metges de Barcelona, que ahir seguia avisant a través de la xarxa. Soc dels que me n'alegro, i molt, quan erro després d'haver fet un pronòstic fatalista. Sobretot quan hi ha marge per canviar l'evolució del pronòstic. Em temo que si no canviem radicalment de manera de fer... tindrem la tercera onada abans de Nadal.
Déu-n'hi-do, les paraules del doctor Pedrós, que ell segueix avisant com altres especialistes. Si treus el cap per la finestra a aquesta hora?
Ara sí, Barcelona, 13 graus. S'està millor.
S'està bé.
A Lleida, 8 graus. Girona, 9 graus. Tarragona, 13 graus. I Andorra, 6 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Com sempre, Joan, a primera hora, les primeres notícies del dia. Repassarem les principals portades de la premsa escrita i digital. Després de conèixer casos on la Covid ha tornat a entrar a algunes residències del país, com és el cas de Tremp, Joan, a Cervera o a Sant Joan de les Abadeses, parlarem de com funciona la prevenció residencial. I, Joan, per què passen casos com aquests? En parlarem avui amb Montse Llopis. Ella és directora general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA. Descobrirem una nova efemèride i el seu so freqüència modulada. Avui també tindrem a la Berta Sacanell, que ens tornarà a portar l'agenda del dia amb els actes més importants arreu del territori. Àngel Miret, que ens tornarà a obrir un nou món sense fronteres. I aquest matí li preguntarem al Jordi Casado com afrontem els preparatius de Nadal, encara que siguem menys a taula. I ara, que s'acosta el Nadal, parlarem d'uns dels elements que no hi pot faltar a cap taula, com és el torró. Joan, en parlarem de la seva importància culinària i tradicional amb una de les cases amb més prestigi de casa nostra, com és Torrons Graupera.
Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu de WhatsApp per comentar qualsevol cosa que vagi passant durant el programa. El WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62, 663 99 30 62. Mentrestant, quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Canvi de tendència, com feia ja uns dies que s'esperava. L'índex de contagi per coronavirus anava a la baixa des de feia uns dies, però aquest dilluns ja mostrava els seus primers símptomes de canvi. La RT es troba en 0,94. Abans d'ahir se situa en 0,91 i divendres en 0,95. Veurem què passa. En tot plegat, el Procicat està estudiant si amplia la mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, però hi veu riscos, i que el govern català començarà a pagar aquesta setmana les ajudes de 2.000 euros a autònoms afectats per la Covid, per la crisi de la Covid-19. Joan, també que el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, en coordinació amb els Col·legis de Farmacèutics de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, han posat en marxa una campanya amb el lema "La mascareta al seu lloc".
Home, sí. Un clàssic.
No sé si t'has trobat amb gent que sí, que porta la mascareta, però com la porta?
A baix, a la barbeta sempre. O per sota el nas, també. És un altre clàssic.
Doncs això no serveix de res.
Estaria bé que ho entenguessin.
Per això han promogut aquesta campanya, La mascareta al seu lloc, que té com a objectiu promoure el bon ús d'aquesta peça sanitària. També que el Suprem ha ordenat repetir el judici a Otegi, anul·lat arran d'una sentència d'Estrasburg. Ara us ho expliquem. I atenció, aquest nom d'aquesta catalana, Ana Navarro, que ha estat escollida la dona més influent en l'àmbit de la tecnologia. L'Olutina, que lidera un equip de més de 200 persones des de Silicon Valley, als Estats Units, ha estat guardonada per la revista Analytics Insight. I també, per cert, ara parlant de tecnologia, Joan, no sé si tu ahir vas ser un dels usuaris que que vas notar aquesta notícia. Va haver-hi una caiguda mundial dels serveis de Google, YouTube, Gmail, Google Meets, Google Maps o bé Drive. Va ser una caiguda global que, segons la companyia, va durar prop d'una hora. Usuaris d'arreu del món van experimentar problemes d'accés i errors de connexió i ho van explicar de seguida a les xarxes socials, motiu pel qual Google es va convertir ahir en trending topic mundial.
Vam patir ahir.
no sabíem, no, què passava.
Exacte.
Després també aquesta notícia, que un nen de 4 anys va salvar aquest diumenge a València la seva mare, embarassada 4 anys, a l'avisar la família per l'aplicació de WhatsApp, en què va aconseguir activar tot el sistema de policia, bombers i ambulància. Que el Liceu ha reprès aquest dilluns les funcions de la Traviata, i ara ens situem, Joan, a Medellín, perquè allà s'hi ha presentat la tesi doctoral amb 5-4 anys i s'ha resolt un enigma de fa 2 segles. Es tracta d'un enginyer colombià que ha enllestit 30 anys d'observacions sobre el cabal òptim dels rius per produir la màxima energia elèctrica.
Déu-n'hi-do, 102 anys, doctorat. De seguida en parlem de tot plegat. Abans, però, saludem el ritme de la nit.
Sento el ritme de la nit, amb mi, ho sé, el ritme de la nit. Ja sento...
A primera hora, a Ràdio Estel.
Tretze minuts que passen de les 8 del matí. A aquesta hora comencem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada, perquè els principals indicadors de la pandèmia han empitjorat lleugerament a Catalunya, mentre les autoritats demanen que ens estiguem de fer els sopars o les trobades típiques d'abans del Nadal.
Sí, Joan, tot això, a 10 dies de la festa, la velocitat de transmissió repunta 3 centèsimes fins a una RT de 0,94. Ara mateix, cada 100 persones que tenen la Covid en contagien de mitjana 94 més. El risc de creixement potencial de la pandèmia, també conegut com a risc de rebrot, ha pujat 10 punts, de 171, ara estem a 181. De tota manera, es manté per sota dels 200 punts, que és un dels llindars entre el risc alt actual i el molt alt.
Jo crec que la dada és aquesta, i fas molt bé de dir-ho, Mercè, perquè no és suficient que es digui que una persona contagia gairebé a una altra persona, sinó que 100 persones en contagien gairebé 100 més, és a dir, 94 persones més. D'altra banda, el Procicat estudia si amplia la mobilitat a l'àrea metropolitana, però hi veu riscos.
La proposta de l'Ajuntament de Barcelona demana que es pugui circular lliurement a 36 municipis de l'entorn metropolità també durant el cap de setmana.
I la Conselleria de Salut preveu que les primeres dosis de la vacuna arribin la setmana del 4 de gener.
Serà quan començarà un procés de vacunació progressiu que requereix una logística sense precedents. La consellera de Salut, Alba Vergés, explicava ahir que el procés durarà mesos i que es contractarà necessitarà personal sanitari per poder començar la vacunació. Com que es tracta d'una vacuna amb unes característiques especials, les infermeres hauran de fer una breu formació. Els esforços es focalitzaran en les persones vulnerables i per això es començaran vacunant les persones grans i les persones amb discapacitat.
I per aquells que ja ho veuen tot fet, vacunar-se contra la Covid no genera immunitat de forma immediata.
De fet, ho deia ahir Fernando Simón, que avisava que la vacuna de la Covid pot crear una falsa percepció de seguretat.
La immunitat que produce la vacuna se genera un tiempo después de haber sido vacunado. De haber sido vacunado de la segunda dosis. Se empieza a vacunar, te ponen la primera dosis, 3 semanas después te ponen la segunda, y hasta una semana después de la segunda dosis no tienes la inmunidad esperada. Es cierto que tienes una inmunidad parcial antes, pero lo cierto es que la inmunidad esperada con esta vacuna no se obtiene hasta una semana después de haber recibido la segunda dosis. Durante todo ese tiempo estamos expuestos a una infección. Cuanto más alta sea la incidencia, más probabilidad hay de que una persona que haya empezado el proceso de vacunación o que vaya a empezarlo en los próximos días pueda estar expuesto a una infección.
Hem de dir que l'epidemiòleg alerta que la immunitat al coronavirus es genera una setmana després de rebre la segona dosi. A banda, per aconseguir la immunitat de grup, cal que la vacunació arribi aproximadament al 70% de la població. D'altra banda, Joan, també destaquem que els Estats Units ahir ja van començar a vacunar. De fet, la primera en vacunar-se va ser una infermera d'UCI, de Nova York. I a Catalunya, com us estem explicant, doncs, la vacuna arribarà per Reis i 500 infermeres les portaran a les residències.
A tot plegat, la Fiscalia insisteix a demanar documentació al Departament de Salut per comprovar si es van complir els protocols davant del brot de coronavirus que ja ha causat 53 morts a la residència de Tremp.
La setmana passada van fer la petició als tècnics d'inspecció del departament, però no van obtenir respostes, per això que el Ministeri Públic doncs, ha tornat a demanar la informació aquest dilluns directament al responsable dels serveis territorials de salut a Lleida, que és la Divina Ferreny. De moment, Joan, no consta que cap família, això sí, doncs hagi denunciat els fets ni als Mossos ni judicialment. Des del patronat, què diuen de la residència de Fiella de Tremp? Doncs asseguren que en cap moment els padrins, ja saps que a Lleida es diuen els padrins als avis, han quedat desatesos. Hem de dir que des del 28 de novembre el centre està gestionat per gestió de serveis sanitaris i actualment hi ha 81 residents i 42 treballadors com a positius de Covid-19. Per cert, que avui també podem llegir al periòdico que l'asil, és a dir, fent referència doncs, a aquesta residència, no va ser desinfectat fins a 10 dies després del brot.
En parlarem de tot plegat avui amb Montse Llopis, directora general de l'Associació de Recursos Assistencials a les Residències. Hora de saber també l'estat de la xarxa viària quan passen 17 minuts de les 8. Des del RAC, Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora de matí estem ja pendents de la primera incidència, un vehicle avariat a la C-17 a Lliçà d'Amunt, sentit Vic, talla un carril i provoca 5 quilòmetres d'aturades. També tenim ja les retencions habituals escampades a tota la corona de Barcelona perquè és hora punta. Per tant, en trobarem, com cada matí, a la Pota Nord, a les 31 a Badalona i a les 58 a Sabadell i Montcada d'entrada a Barcelona. També a Ripollet, en el sentit contrari. D'entrada a la ciutat, des de la Pota Sud, també ara força densitat a l'autovia A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, sentit sud, a la mateixa D23 i també a la C32, en els punts d'entrada a la ciutat, i densitat també a l'enllaç de l'AP7 amb la D23 a la zona del Papiol. Pel que fa al Vallès, també tenim retencions habituals a l'AP7 a Barberà i a la C17 a Parets, i a les dues rondes de Barcelona solen aturades ja en totes dues direccions. Un últim apunt, també destaquem que en clau meteorològica les nevades mantenen tallat l'accés al Coll de Pal. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Atenció, en aquests moments advertir als usuaris dels tramvies que per un accident les tres línies del tramvai circulen fora d'horaris, amb retards. La resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Són dades facilitades pels diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que continuem amb més informacions, com per exemple, us ho dèiem a l'inici d'aquest programa, una quarta persona va morir en l'incendi de les naus ocupades al barri del Gorg de Badalona dimecres a la nit.
Sí, ho va anunciar el conseller d'Interior, Miquel Samper, en una roda de premsa telemàtica en què explicava que s'havia avisat els bombers perquè acudissin al lloc per confirmar que es tractava d'una quarta persona morta en l'incendi de la nau, on, recordem-ho, vivien un centenar de persones sense llar. Mentrestant, una trentena de persones dormen en un assentament al barri del Gord de Badalona, mentre que una cinquantena han acceptat l'allotjament temporal en un alberg de Barcelona.
El Suprem ordena repetir el judici Arnaldo Otegi anul·lat arran d'una sentència d'Estrasburg.
Sí, Joan, es tracta del cas de Tarragona, del Bas Punt de Trobada, que acusava Otegi i altres persones a pertany a l'organització terrorista de voler reconstruir Batasuna. Se'ls tornarà a jutjar pels mateixos fets, per evitar que el cas quedi sense una sentència vàlida, tot i que ja han complert les penes. Ara, doncs, el Suprem no vol que el cas quedi imprejutjat, o sigui, sense una sentència vàlida.
I el conseller Bernat Soler nega al TCJ que organitzés l'1 d'octubre quan era alcalde d'Agramunt.
Per tant, segon judici a un alcalde per desobediència per facilitar el referèndum, per qui la fiscalia demana un any i mig d'inhabilitació i 24.000 euros de multa.
Per cert que enguany se celebra la gala de presentació de la guia Michelin Espanya i Portugal en unes dates marcades per la Covid-19.
Sí, un total de 16 estrelles Michelin s'han repartit aquesta passada nit a casa nostra, una per els restaurants Aliança 1919, Quatre Molins i A Tempo, dues pels Cinc Sentits i Boutique, que està a Cursà, i tres per Abac, per l'Abac, el celler de Can Roca i la Sarte. A banda, Joan, el xef de restaurants del restaurant Tickets de Barcelona, l'Albert Adrià, ha vist reconeguda, doncs, amb el Premi Nacional de Gastronomia a la seva trajectòria professional, que va començar al Bulli, al costat del seu germà, i els últims 15 anys l'ha portat a obrir diversos restaurants d'èxit a la ciutat.
Ja ho sabeu, com des d'aquest programa també estimem moltíssim la cuina, per tant, felicitats a tots ells. Ramon Pané, el primer evangelitzador d'Amèrica.
Sí, la Fundació Ramon Pané ha presentat un documental que recull la història del llec de l'Ordre dels Jerònims, pioner en l'evangelització al continent americà. De fet, la jornada, que es va produir la setmana passada, va comptar amb la participació del director de la Fundació Catalunya Amèrica, Sant Jeroni de la Murtra, mossèn Jaume Aymar, i es percebe encara es pot visualitzar íntegrament a YouTube.
I a tot plegat, el Sant Pare recorda que l'Advent és alegre com esperar un gran amic.
Sí, abans de l'Àngelus, Francesc assegura que anunciar Crist als altres no és atreure'ls cap a un mateix, sinó dirigir-los a Jesús.
I també és el Sant Pare qui dedica l'any 2021 a Sant Josep.
Amb la carta apostòlica Patris Corde, amb cor de pare, que el Papa Francesc va signar el 8 de desembre d'aquest any, Dia de la Puríssima, el Sant Pare, doncs, recorda el 150 aniversari de la declaració de Sant Josep com a patró de l'Església Universal i, amb motiu d'aquesta ocasió, ha convocat un any dedicat especialment a ell, del 8 de desembre del 2020 al 8 de desembre del 2021.
I, finalment, en plan esportiu, el Barça jugarà contra el PSG als vuitens de final de la Champions.
L'eliminatòria, que jugarà entre finals de febrer i principis de març, estarà marcada per la recuperació de la lesió que es va fer aquest diumenge a Neymar.
8 i 22 minuts, hora de saber quina actualitat està prevista per avui. Berta Sacanell, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui, a 2:15, reunió del Consell Executiu presidida per Pere Aragonès. A la 1 del migdia, Meritxell Budó oferirà una roda de premsa telemàtica per explicar els acords d'aquesta reunió del Consell Executiu. A 4:05 de la tarda, Teresa Jordà, consellera d'Agricultura, presentarà la campanya d'informació per impulsar l'estratègia integral de gestió de les dejeccions ramaderes. A les 6 de la tarda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, signarà el conveni de millora de la xarxa viària de Tarragona. I, finalment, a les 8 de la tarda, tindrà lloc la celebració de la Festa de les Lletres, organitzada per Òmnium Cultural. A l'acte hi assistirà el vicepresident Pere Aragonès i diversos consellers. Aquests són els actes previstos per l'agenda política d'avui dimarts.
Gràcies, Berta. També ens preguntem quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan. Bon dia. Comencem la jornada d'avui amb precipitacions, amb un cel força nuvolat a les comarques de Ponent, comarques del sud. Fins fa poqueta estona encara plovia una mica en aquest sector i durant la nit també han caigut algunes gotes a altres punts del país. La tendència és que durant aquest matí el cel estigui força ennuvolat, sobretot comarques de Lleida, comarques de Tarragona i també Pirineu i Catalunya Central, més clarianes cap a les comarques del nord de Barcelona i també comarques de Girona. Els núvols que tenim ara mateix en aquest sector del país, els de la meitat oest i sud, al llarg del matí poden deixar escapar alguna gota, però la tendència és que es vagin trencant i de cara a la tarda s'obriran clarianes ja a tot el país, de fet ja a partir de mig matí, migdia. Les temperatures mínimes han pujat a causa de la presència d'aquests núvols, per tant no ha estat una nit tan freda com les anteriors, i les temperatures diurnes avui es mantindran semblants a les de les últimes jornades, per tant això vol dir màximes en general entre els 14 i els 17 o 18 graus aproximadament. Evidentment que al Pirineu seran una miqueta més baixes. De cara demà, el matí farà més fred, serà un dia amb nuvolositat variable, en principi sense precipitacions i amb temperatures diurnes més o menys com les d'avui.
Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Segur que alguna vegada heu escoltat parlar de la pèrdua de la biodiversitat que estem patint. Per si en voleu saber més, avui ampliem coneixements.
L'aigua i la vida.
La pèrdua de la biodiversitat és un dels problemes mediambientals més greus que tenim avui en dia. La biodiversitat fa referència al conjunt d'éssers vius que viuen en un ecosistema. Aquesta pèrdua comporta la desaparició d'espècies i, malauradament, aquest procés és irreversible. Quan s'extingeix una espècie, ja no es pot tornar a recuperar mai més. Si els governs s'impliquessin més en la creació d'espais protegits, com ara, per exemple, reserva d'aigües, parcs zoològics o jardins botànics, i fomentessin els programes de recuperació d'espècies amenaçades, de restauració d'hàbitats naturals, de reintroducció d'espècies autòctones i de regulació del comerç d'espècies, es podrien salvar moltes d'aquestes espècies. Però també és molt important que les persones, és a dir, tots nosaltres, ens sensibilitzem sobre la riquesa de la biodiversitat i d'aquí la importància de l'educació mediambiental. El Museu de les Aigües, per posar-hi el seu petit gra de sorra, disposen d'un hotel d'insectes. Abelles i marietes, entre d'altres, l'utilitzen per refugiar-se del fred o com a espai on tenir descendència. És una petita acció, és veritat, però tu creus que en pots fer alguna? Et convido a pensar-hi.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llançar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 6096.
Bufeterojas.es. 93 246 6096.
¿Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Doncs deixeu-nos recordar a aquesta hora que Radio Estel et convida a gaudir amb l'Escolania de Montserrat a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona en el marc del Festival del Mil·lenni, Mercè.
Doncs sí, Joan, què heu de fer doncs, si voleu participar i assistir en aquest concert aquest divendres, 18 de desembre? Podeu assistir a aquests dos concerts, un a 6:45 del vespre i l'altre a 8:45 del vespre. Entreu a www.radiostel.cat, allà empleneu un petit formulari i directament passareu en aquest sorteig. Hem de dir que teniu temps per participar fins un dia abans de la data de cadascun dels concerts, per tant, abans de divendres. El sorteig es farà el dia abans de la data, com dèiem, es farà aquest programa a primera hora, per tant, dijous ben atents si heu participat, i així de fàcil, entreu a www.radiostel.cat i d'aquesta manera, mira, un regal de Reis avançat.
I tant.
Podràs anar a veure a l'Escolania de Montserrat, a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, dins del Festival Mil·lenni, aquest divendres 18 de desembre.
Entre tots els participants sortejarem 10 entrades dobles, com deia la Mercè, per aquest concert de l'Escolania de Montserrat, i totes aquestes Nadales. Val molt la pena, no us ho perdeu.
Ràdio Estel et desitja molt bones festes i que no deixis mai de sentir el Nadal.
Gairebé un minut que passada, 8:45 del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diu la premsa més llegida del país. Mercè?
Com sempre, Joan, ens fixem en una notícia,
sí,
com ja saps que fem, i avui la paraula clau, diguéssim, és vacuna. Que surt de tots els diaris. El Periódico, per exemple, diu que els Estats Units inicien l'administració del fàrmac immunitzador de la Covid-19 i fan servir aquest titular: la vacuna extrema la bretxa entre el nord i el sud. Els països pobres no tindran vacunació massiva abans del 2022. Espanya afluixa les restriccions de cara a Nadal, mentre Alemanya, Itàlia, Holanda i el Regne Unit les endureixen també en aquest subtitular. A La Vanguardia ens fixem en aquests 3 milions de dosis que s'estan començant a repartir als Estats Units de la vacuna anticovid, i aquesta infermera d'UCI de Nova York que ha estat la primera vacunada als Estats Units. El País, en aquesta segona onada de la pandèmia del coronavirus, fan servir aquest titular: el tancament de botigues i col·legis s'extén a tota Europa per Nadal. També hem de destacar que el Punt Avui diu: el 4 de gener es començarà a vacunar primer a les residències pel que fa a casa nostra, i al diari Ara veiem la fotografia d'aquesta infermera als Estats Units, doncs, que ha estat la primera persona vacunada de la Covid. Catalunya començarà a vacunar al gener i els Estats Units ja ho estan fent. I no marxem dels Estats Units perquè també el diari Ara llegim a la seva portada que els membres del col·legi electoral confirmen la victòria de Joe Biden. Assumirà la presidència dels Estats el 20 de gener.
A tot plegat canviant de país, anem cap al Periòdic d'Andorra.
Sí, llegim avui el Periòdic d'Andorra, aquestes noves restriccions pel que fa a la Covid.
I portades dels diaris digitals locals.
Doncs mira, el diari de Girona, les estacions d'esquí del Pirineu gironí van estrenar ahir la temporada amb una afluència desigual d'esquiadors en els diferents complexos. Per exemple, a Massella, a la Cerdanya, que té un 90% de les instal·lacions obertes, havien venut uns 1.500 forfets, ja mig matí, tant de dia com de temporada. Mentrestant, a les pistes del Ripollès, a Vallter 2000, preveien omplir ahir, però a la Vall de Núria el dia va ser fluix. També destaquem, perdona, el diari El Segre, des de Lleida. Atenció a aquesta notícia, Joan, perquè ens dona informació sobre l'estat de la residència de Tremp, perquè, segons assegura aquest diari, al Segre, hi hauria una pacient, la família d'un pacient, que l'haurien trucat per anunciar una millora d'una persona que ja estaria morta, és a dir, d'un difunt del geriàtric de Tremp. I també, des del Segre, ens informen que els residents d'aquesta residència, confinats, passaven setmanes sense roba neta per canviar-se. És informació que trobem al Segre. Diari Més, des de Tarragona, la Fira Centre Comercial va reobrir ahir les seves portes i ho va fer amb una força de visitants i amb pràcticament tots els comerços actius. I avui, ara en notícies, no podia ser d'una altra manera, Baqueira Beret ha obert aquest dilluns 14 de desembre en 36 quilòmetres esquiables d'un total de 161 quilòmetres i 13 remuntadors funcionant.
Marca d'aquesta casa, portades dels diaris religiosos.
Mira, catalunyacristiana.cat, la tragèdia de l'incendi d'una nau industrial a Badalona en què han mort almenys 4 persones ha generat una gran indignació ciutadana. Llegim a catalunyacristiana.cat que entitats d'església com la comunitat de Sant Egidi o l'Hospital de Campanya de Santa Anna, o bé la plataforma d'entitats cristianes amb els migrants, doncs han mostrat, Joan, la seva proximitat amb les víctimes, alhora que han exigit que es compleixin també els drets bàsics. Flama.info, el Museu Bíblic Tarraconense, ha inaugurat aquest dilluns, a porta tancada per la situació sanitària actual, un nou espai museogràfic destinat a explicar l'evolució històrica de l'acròpolis de Tarragona al llarg de 23 segles. I a Religió Digital llegim avui que els bisbes dels Estats Units han demanat als nord-americans que es vacunin per responsabilitat moral. I a Vida Nueva, ja per acabar, llegim un documental que rescata de l'oblit a Ramon Paner, el primer evangelitzador d'Amèrica, aquest jove religiós de l'Ordre dels Jerònims, que va viatjar juntament amb Colón, Cristóbal Colón, en el seu segon viatge al Nou Món.
Gràcies, Mercè. 8:35, l'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs després de conèixer casos on la Covid ha tornat a entrar a algunes residències del país, com és el cas de Tremp, en parlàvem tot just ara, de Cervera o de Sant Joan de les Abadesses, parlem de com funciona la prevenció residencial i per què passen casos com aquests. Amb Montse Llopis, directora general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA. Montse Llopis, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia. Gràcies per invitar-nos.
Ahir ens assabentàvem de que segueixen evolucionant casos com els que dèiem, el cas de Tremp, el cas de Cervera, el cas de Sant Joan de les Abadesses. A més, la incidència de casos acumulada dels últims 14 dies a les residències és de 1.307 contagis per cada 100.000 habitants, mentre que el de la població és de 202 per cada 100.000. Això vol dir que l'afectació a les residències es multiplica per 6. Per què passen coses com aquestes?
Bueno, tots sabem que les residències són espais comunitaris on viuen persones molt i molt vulnerables en diferents patologies. Les mesures normals i tradicionals que fem tots, de dur la mascareta i respectar la distància de seguretat, airejar els espais, són mesures que a vegades són difícils de complir a les residències. Les persones grans, sobretot amb demències, és difícil que portin la mascareta, és difícil que respectin les distàncies de seguretat. Per tant, no podem comparar-nos amb el que passa al carrer. Però és important que ho miréssim amb una perspectiva general, i és que el 90% de les residències són verdes o poden sectoritzar els positius de Covid. Per tant, és un percentatge molt més baix, o molt més alt en quant a residències verdes que no pas era en la primera onada.
Perquè quines mesures de prevenció, senyora Llopis, s'estan duent a terme ara mateix a les residències?
Bueno, les persones que treballen a les residències estan formades en portar EPI, en porten sempre, reserven les mesures de seguretat, com és airejar, durar mascareta, tot això ho fan els treballadors, estan sectoritzades, separen a les persones que tinguin Covid de que no. Hi ha unes residències que són de referència, que quan la residència, quan agafa una persona amb Covid que no la pot tenir a dintre, lo suficientment cuidada, la pot traslladar a un hospital o a una altra residència de referència. Per tant, s'estan prenent mesures que fan això, no? que el 80% de les residències avui per avui són verdes, 10% són grogues, però vol dir que aquestes grogues poden sectoritzar, i només tenim en aquests moments, són molts, però si ho comparem als que hi havia, 405 positius a residències. Això no arriba a l'1% del total, és un 0,85%.
Deixi'm preguntar-li pel cas paradigmàtic de Tremp, perquè segurament ara mateix és el que dèiem, el cas més vistós, el que tothom coneix ara mateix. Quan una residència té un sol cas, dos casos o 15 casos, quan ha d'avisar a Salut? Quan ha d'avisar el Departament de Salut de que això està passant en una residència?
Bueno, les residències cada dia envien un estat dels casos al Departament de Salut. Ara la coordinació amb els centres d'atenció primària és important. Per tant, aquesta transmissió d'informació s'ha de fer diàriament.
Des de l'Acre, després de la primera onada i també des d'aquesta ràdio, Ràdio Estel, vam poder parlar amb la presidenta de l'Acre, amb Cinta Pasqual, que es queixava aleshores de l'abandó per part de l'administració. Ho feia en aquests termes?
Bé, jo crec que els motius de la residència, doncs, lògicament en són diversos, però sobretot, i el més important, és que han fallat amb el que nosaltres demanàvem des del principi. EPIs, PCRs, metges i infermeres, perquè insistíem que era una crisi sanitària i no social. Per què ha passat això? Perquè som residències, no som hospital, ho diuen les companyes de professió, no ho som. I per tant nosaltres vivim en una casa gran. Quan tu et diuen aïllen aquelles persones que tenen tos i febre, i resulta que quan passes els PCRs veus que una tercera part de la residència no tenia ni tos ni febre, i per tant era COVID positiu, però asimptomàtic, és evident que nosaltres aquesta persona anava transmetent el virus, no? Sent personal d'atenció directa, personal de primera línia, que jo quan veia això em desesperava i deia, això ho faríeu en un metge i una infermera d'un hospital? És que nosaltres estem en la mateixa situació, estem atenent a persones amb Covid positiu i que no tenim mans per a tractar. El que va passar va ser un col·lapse, és a dir, les funeràries no anaven a buscar els difunts. I nosaltres ens van trucar funeràries i ens van dir, no vindrem perquè no tenim mesures de protecció.
Tot això, senyora Llopis, encara segueix passant?
No, en absolut, no. En el moment que va sortir, que va aparèixer el virus, era una cosa que ningú coneixia, no? Les residències, com bé diu la presidenta, som cases grans on viuen les persones, viuen persones, ja ho he dit abans, molt vulnerables, amb diferents patologies i segurament amb diferents malalties cròniques. Per tant, això és complicat a l'hora de tenir una seguretat. En aquell moment no coneixíem el virus, però ara sí que el coneixem. Tots els treballadors tenen EPI, sortosament. Es va fer cribatge setmanalment de totes les persones treballadores. Ara, abans de Nadal, es farà també un cribatge a tots els residents per veure si hi ha casos i poder-los tractar adequadament. Això és el que es va fer regularment. No, no té res a veure la situació que tenim ara a la situació que hi havia al principi de la pandèmia.
Entenc que si tots els treballadors porten EPIs, quan hi ha un cas generalitzat de Covid en alguna residència, ha estat perquè algun familiar ha transportat aquest cas.
Sembla força evident que els casos a les residències només poden entrar o bé pels treballadors, o bé pels familiars, o bé per una persona, resident, quan torna del metge o de l'hospital. No només diria que poden entrar pels familiars, evidentment és un vector d'entrada, però tot i que els treballadors també porten EPIs i ho fan tots, hi poden haver a vegades moments un petit moment que una persona tregui l'EPI o no hagi tingut la distància de seguretat, pensi que són persones que estan molt properes en els residents i van molt protegides amb EPIs, però les coses a vegades no són tan fàcils i poden passar, però hi ha molta formació en aquest sentit, s'estan formant constantment amb control d'infeccions, amb els EPIs. Per tant, si normalment si entra quan entra un virus, el que passa és que s'estén molt ràpidament.
Ara parlàvem de les prevencions del personal a les residències. El personal a les residències treballa en certa manera no tant amb por, sinó amb certa angoixa per poder traspassar aquest virus?
Bueno, el que treballa és amb molta professionalitat i amb molta protecció. Vull dir, crec que tots ara s'han format moltíssim amb control d'infeccions, i és cert que a vegades portar els monos tot el dia o moltes hores del dia quan estan en contacte amb persones amb Covid és una feina que no és fàcil, però jo més que diria treballen amb molta professionalitat i amb molt control de les infeccions.
Mm-hmm. Els familiars ara mateix, en general, poden anar a veure els seus pares i els seus avis?
Sí, evidentment que sí, es potencien les visites. Es prioritzen i es potencien les visites a les residències, i es fa perquè les persones grans necessiten estar en contacte amb les famílies. Es fan amb tota la seguretat possible. Es demana a les persones que quan entrin a les famílies, que quan entrin a la residència portin alguna roba per posar-se al damunt, que sigui completament neta, asèptica. Evidentment es pren la temperatura, es posen estàs amb mascareta i estan amb un cert, amb una certa supervisió, una mica per explicar com s'ha de dur a terme la visita amb els treballadors de les residències, però evidentment que les visites estan permeses i estan recomanades.
És evident que tots tenim la mirada posada en aquestes properes festes de Nadal, a poc menys d'una setmana. Quines recomanacions o mesures recomanen des de l'ACRA per aquest Nadal?
Bueno, nosaltres recomanem màxima prudència. Aquest Nadal serà un Nadal diferent. Evidentment, com he dit, cal prioritzar i cal potenciar les visites a les residències i en cas de que calgui que les famílies es vulguin endur a la persona, nosaltres demanem, i així ho hem estat parlant també amb el Departament de Salut, que les sortides siguin de 3 dies o més. Per què de 3 dies o més? Doncs perquè les sortides de diversos dies fan que l'aïllament posterior que s'ha de prendre tingui més sentit. No té massa sentit que una persona surti a dinar i per 2 hores després li facin un PCR, que a més s'ha de fer al cap de 2 dies, per tant estigui 2 dies aïllat, després li facin el PCR, 7 dies més aïllat. Per un dinar sembla com molt poc recomanable fer-ho. Pensi que és un perill i que ara estem a tocar de la vacuna. El mes de gener han dit que a principis de gener començaran a vacunar. Jo diria que no ens hauríem d'arriscar. Les famílies, evidentment, tenen moltes ganes d'estar amb els seus familiars, però recomanem això, màxima prudència, un Nadal diferent.
Perquè si empitjora tot plegat, com venen avisant doctors com el doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, ho va fer fa tot just una setmana en aquest programa i ho segueix fent a través de xarxes. Si empitjoren les dades, pot canviar tot aquest protocol de poder sortir de les residències?
Sí, clar, evidentment, però les residències al final són més sensibles, però són com tota la ciutadania en general. Evidentment, la gent és més vulnerable, per tant, s'han de prendre mesures més estrictes, però és com tota la ciutadania. Si les dades canvien i tot tira enrere, doncs les residències també tiren enrere. Estan sentint notícies d'ahir i abans d'ahir. Alemanya ha tancat multitud d'espais. Holanda s'ho està plantejant. Hem de ser prudents, sobretot ara, perquè tenim la vacuna a tocar. Vull dir, hem d'intentar que no torni a haver-hi un brot important.
Montse Llopis, directora general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Nuestros pequeños también necesitan un extra para sus defensas. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protet Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento perfecto para las defensas de niños y adolescentes. Pide Protet Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Los elfos hacen aparecer los regalos en las casas de todos los niños, en un abrir y cerrar de ojos. Y sí, vivan donde vivan, porque son mágicos.
Ara, al Corte Inglés, els elfs poden fer totes les compres a l'APO a través de la web sense cues i els les enviem quan i on ho necessitin. Al Corte Inglés, mantenim viva la il·lusió.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Aquí el Xixena.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xixena.
Turrón, turrón.
Un dinar en família, una degustació gastronòmica, el sopar amb la parella, aquell moment de relax al vespre i tants d'altres acaben sent especials quan hi poses un toc de qualitat. Vi català. Per proximitat, qualitat i sostenibilitat, tria vins i caves de les nostres denominacions d'origen. Aquestes festes i durant tot l'any, gaudeix del que és bo. Vi català. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel sorteja 20 entrades dobles pel doble concert de l'Escolania de Montserrat. El 18 de desembre, a 6:45 de la tarda i 8:45 del vespre, dins del Festival del Mil·lenni, l'Escolania de Montserrat oferirà 2 concerts a la Basílica de Santa Maria del Mar. Vols la teva entrada? Només cal que entris al web radioestel.cat i participis al sorteig. Tenim 10 entrades dobles per cada sessió. Recorda, el 18 de desembre, l'Escolania de Montserrat a Santa Maria del Mar. Participa al sorteig d'entrades a radioestel.cat. Anunciarem els guanyadors el 17 de desembre.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora. Freqüència modulada.
Doncs vinga, com sempre, acabem aquesta primera hora de programa amb un somriure a la cara, que com sempre ens el porta Mercè Raga. Què tal? Bon dia de nou.
Bon dia de nou, Joan. Mira, avui ens remuntem, agafem el DeLorean que sonava ara i fem un comeback to the past, diguéssim. O sigui, tornem cap al passat. Sí. 1939, un dia com avui, escoltaven per primera vegada, bé, escoltaven els nord-americans per primera vegada aquest diàleg.
Adiós, pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Clàssica, eh?
Un clàssic entre els clàssics. L'escoltaven, òbviament, en anglès. Per què t'explico això, Joan? Perquè a Espanya no va arribar fins al 1950, perquè el dictador Francisco Franco considerava que era una pel·lícula greument perillosa.
Sí, a ell li agraden pel·lícules més del tipus raza. Sí, sí.
I fixa't tu que aquesta pel·lícula fa 81 anys, que déu-n'hi-do. Clar, hi ha tantes anècdotes d'allò que el vent s'endugué. La van firmar 3 directors, bueno, més que firmar, l'últim director va ser Victor Fleming, però van passar per la direcció George Cukor, Sam Woods, que per dir-te també com a curiositat, George Cukor volia Catherine Hepburn com a paper protagonista, però el productor de la pel·lícula li va dir que nanai, i d'aquí ja van començar les seves desavinences. Ai. I finalment, doncs, el productor va dir no, s'ha de fer un càstig rigorós. També un càstig a vegades. Un càstig, també per moltes actrius. Disculpeu. I va guanyar, òbviament, la britànica Vivien Leigh, que, per cert, va cobrar... Mira, Vivien Leigh va fer 2 hores i 40 minuts de pantalla en aquesta pel·lícula i Clark Gable, que deien que tampoc es portaven molt bé, va cobrar 5 vegades més que ella i va participar molt menys. S'han dit tantes coses d'aquesta pel·lícula. De fet, fa poquet, ho recordaràs, també va crear una polèmica a HBO perquè es considera una pel·lícula racista. Te'n recordes que la van retirar i després la van tornar a posar. I què més coses de dir-te? 140 dies de filmació van estar, va guanyar 8 Oscars de les 13 nominacions. I bé, és tot un clàssic del món del cine per alguns, com la Capilla Sixtina, per altres, un Ramon sobrevalorat. No sé de quin parer ets tu.
Jo sóc del parer de que ja està trigant HBO, HBO, Netflix o inclús Disney Plus a fer una sèrie sobre...
De fet, hi és. Hi ha una telemovie que
parlem-ne.
Sí, hi ha una telemovie de la vida... bé, de fet, no és... Es basa, diguéssim, és com una seqüela de la vida de Scarlett, que se'n va a Irlanda a conèixer la seva família. Sí, potser la podem trobar també. Ja li preguntarem al Rafa Sanauja que...
Aquestes coses...
Que estan tot.
Aquestes coses, rotllo princesa prometida, les sap la Mercè.
Sí. I anava a dir una cosa, Joan, important, perquè Hattie McDaniel va ser la primera actriu afroamericana, te'n recordes, de la senyorita Carlata? Vale, pues ella va guanyar el primer Oscar, que això també s'ha doncs, de destacar.
Sí.
Què més coses? Avui també, en el capítol de les felicitacions, el Sete Gibernau, pilot espanyol de motociclisme, és el seu aniversari, naixia un dia com avui del 1972, i ja per acabar, encara tornem a agafar el DeLorean, viatgem cap al 1832, encara molt més lluny, perquè un dia com avui naixia Gustavo Eiffel, enginyer francès...
Home.
conegudíssim doncs, per construir la torre més famosa de París. Bueno, no sé si del món dir-ho així. No, bueno, això també va a gustos. T'agrada tu la Torre Eiffel?
Alguns et diran que la Torre de Pisa, la Torre Eiffel, per cert, que s'havia de construir a Barcelona.
I que Joan també, com a curiositat, Eiffel, no he estat segur que ell va dissenyar l'estructura interna de l'Estàtua de la Llibertat de Nova York, també. I avui, com a reconeixement, doncs aquí va ser un gran, una persona molt visionària, li dediquem aquesta cançó. La Vie en Rose.
Home. 3, 2, 1, som.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar fem un contenidor pels que no volen reciclar. No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I si llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Ràdio Estel.
On his way, he's filled his sleigh with things, things for you and for me. It's that time of year when the world falls in love. Every song you hear seems to say Christmas, may your new year dreams come true, and this song of mine in three quarters.
the same thing too.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies d'aquesta hora. Vladimir Putin acaba de felicitar Joe Biden per la seva victòria a les eleccions dels Estats Units. Tot això el dia en què el col·legi electoral també dels Estats Units ha ratificat l'elecció del demòcrata com a pròxim president. El candidat guanyador en vot popular i en delegats a les eleccions del mes de novembre ha superat la barrera dels 270 delegats necessaris i, per tant, el gener prendrà possessió com a nou president dels Estats Units, Joe Biden. I ara tornem cap a casa nostra perquè els principals indicadors de la pandèmia han empitjorat lleugerament a Catalunya mentre les autoritats demanen que ens estiguem de fer els sopars o les trobades típiques d'abans de Nadal. Tot i això, a 10 dies de la festa, la velocitat de transmissió repunta 3 centèsimes fins a una RT de 0,94. Ara mateix, cada 100 persones que tenen la Covid-19 en contagien de mitjana 94 més. El risc de creixement potencial de la pandèmia, també conegut com a risc de rebrot, ha pujat 10 punts, de 171 a 181, i de tota manera es manté per sota dels 200 punts, que és el llindar entre el risc alt, l'actual, i també el molt alt. I mentrestant, el Procicat està estudiant si amplia o no la mobilitat a l'àrea metropolitana, però això sí, veu riscos. La proposta, que ve de l'Ajuntament de Barcelona, demana que es pugui circular lliurement a 36 municipis de l'entorn metropolità, també durant el cap de setmana. I la Conselleria de Salut també preveu que les primeres dosis de la vacuna arribin la setmana del 4 de gener. Abans de Reis serà quan començarà un procés de vacunació progressiu que requereix una logística sense precedents. I canviem de qüestió. També us expliquem avui que el Tribunal Suprem ha ordenat repetir el judici Arnaldo Otegi anul·lat arran d'una sentència d'Estrasburg i també us informem que Ramon Paner, qui va ser el primer evangelitzador d'Amèrica, el podeu veure ja en un documental. Es tracta de que la Fundació Ramon Paner ha presentat un documental que recull la història del llec de l'Orde dels Jerònims, pioner en l'evangelitzador, en l'evangelització al continent americà. De fet, la jornada que es va celebrar la setmana passada amb la participació del director de la Fundació Catalunya Amèrica, Sant Jeroni de la Burtra, que és mossèn Jaume Aymar, es pot visualitzar encara íntegrament al canal de YouTube. Doncs bé, nosaltres deixem la informació aquí, però com sempre ens actualitzarem d'aquí una hora, quan ja siguin les 10.
Des de Ràdio Estel, bon Nadal.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3 que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Aquest hivern, Masomega.rojo és el teu complement natural ideal. Sol·licita Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68.
Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
3 de cada 10 infants de Catalunya estan en risc de pobresa. Ara, més que mai, a la Fundació Pere Tarrés continuem al costat dels nens i nenes més afectats per la crisi sanitària, donant-los suport educatiu i emocional. Ajuda'ns a millorar el seu benestar. Fes un donatiu a peratarrés.org o al 93 430 16 06.
Tinc dret a ser gran i sentir-me escoltada.
Tinc dret a estimar un altre home i formar una família.
Tinc dret a no tenir límits i arribar lluny.
Tinc dret a ser dona i viure lliure. Se t'acudixen més obvietats?
Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
5 minuts i mig que passen de les 9 del matí, un dia més, un dimarts més i una setmana més que en aquest programa volem obrir un món sense fronteres amb ell. Àngel Miret, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Quines notícies ens destaques avui, va?
Doncs mira, avui volia sortir una mica de la realitat aquesta del dia a dia que tenim amb uns quants temes. Potser també en parlarem una mica, si tenim temps, de Badalona, del que ha passat allà amb les naus, ja no cal dir de la pandèmia, però volia parlar de dues dones excepcionals. Mira, una que encara és viva i a casa nostra, i l'altra una nord-americana. La primera és la Montserrat Domingo, que potser ja és més coneguda pels nostres oients,
sí.
Però l'altra és la Dorothy Day, una persona molt, molt peculiar, nord-americana, nascuda a Nova York, que va morir l'any 80, per tant ara farà 40 anys, una persona excepcional en aquells anys, una dona cristiana, va néixer en una família episcopaliana i a partir d'aquí va tenir diverses crisis, sempre al costat de la gent pobra, i es va separar una mica de l'Església perquè va dir una frase, home, que és una mica punyent i que ens la podríem aplicar, va dir, no vaig veure mai ningú treure's el seu abric per donar-lo a un pobre, i no vaig veure mai ningú fer dinar i convidar a un sec. Bé, aleshores va ser, en fi, no era creient, es va quedar embarassada, va avortar, en fi, finalment, vaig una mica ràpid, perquè òbviament la vida d'una persona més complexa com la d'ella és molt llarga, va tenir una crisi, va fer, diguem-ne, va professar es va fer catòlica, es va confessar, va tenir un altre fill, també com a mare soltera, i es va batejar, i tant ella com el fill, i aleshores va crear un moviment de... A l'any 29, recordeu que hi va haver la gran crisi econòmica als Estats Units, recordeu aquelles pel·lícules de la gent als trens passant gana, i va fundar el moviment del treballador catòlic, amb més de milers de llars i granges que acollien els transeunts i els pobres que anaven buscant feina arreu. Després va participar en moltes marxes contra la fam, contra la guerra del Vietnam, ja molt més enllà. Va fundar el diari El Treballador Catòlic. Va estar a la presó moltes vegades, moltes per manifestacions. I finalment, ella era ja en aquest moment oblata benedictina des de l'any 55. I per tant estava en l'àmbit monàstic amb els valors aquests de comunitat, treball i hospitalitat. Bé, per tant, va dur tota aquesta vida absolutament compromesa, dura, de desobediència civil, de denúncia i de pobresa voluntària. No és estrany, per tant, que el papa francès, el 2015, en el seu discurs que va fer al Congrés dels Estats Units, va citar quatre nord-americans, quatre persones, com a model de vida: Abraham Lincoln, Martin Luther King, Thomas Merton i Dorothy Day. I hores d'ara és l'any 90 i pico, no recordo l'any exactament, va ser declarada serventa de Déu. I des de l'any 2000 s'ha iniciat el procés per la seva canonització. Com pot ser una persona aparentment molt contradictòria, gent molt autèntica, molt dura. I l'altra persona, molt més a prop de casa nostra, a l'ermita de Sant Joan de Codolà, allà al Montsant, la Montserrat Domingo, que viu allà, en aquells cingles des de fa 43 anys, sense aigua corrent, amb plaques solars i amb un petit espai. És una dona, diguem, és la filla de la caritat i abans estava a Olesa, també una dona que em va impactar una mica de quina manera va decidir fer-se a viure en aquesta solitud. I ella diu que és que un dia, mirant a la gent, el pren, perquè anava a treballar a Olesa, en una fàbrica, ja sent monja. Per això diu: m'agradaria estimar tothom. I diu: per aquesta experiència necessàriament me n'havia d'anar a viure sola. És una paradoxa aparent, no? Quina contradicció. Vols estimar tothom i se'n va anar a viure sola, on sola ràpidament, perquè acull també totes les persones que s'hi acosten. I bé, va tenir amb la seva comunitat religiosa una mica els seus anades i tornades, fins que ella diu que va ser mossèn ballarín, que un dia que ella era a Berga, li va dir que el lloc de tradició per aquestes solituds era el Montsant, i que quan va arribar allà, després d'haver visitat diverses ermites, es va donar compte que aquell era el seu lloc. Bé, doncs, interessant seguir aquesta persona. Crec que treballa en alguna xarxa social, jo ara no estic segur, perquè jo no, pràcticament no, jo no hi treballo, però crec que se la pot seguir una mica per alguna xarxa social. Dues dones interessantíssimes, Joan, interessantíssimes, i que cal seguir.
I tant, dos exemples a seguir, com ens deia Àngel Miret. Per cert, que avui he dit com cada setmana, de fet ara feia dies que no parlàvem amb Àngel Miret, sí, perquè va coincidir amb el dia 8, que era festiu. Per tant, portem gairebé 15 dies sense poder parlar amb ell. Molts temes sobre la taula, segur, Àngel.
Sí, molts temes. Mira, un altre de breu, només perquè és una fundació a la que tinc molt d'afecte, que és la Fundació Comtal, i fa una crida, això quasi bé faig un anunci, només, llavors fa una crida per aconseguir 120 persones voluntàries. La Fundació Comtal treballa tot l'any i, per tant, fa formació, però necessiten aquests voluntaris per ajudar-los, perquè, esclar, tot això, amb la Covid, tot això de la pobresa s'extés, la necessitat de suport a les persones que no disposen de tecnologia, de nois i joves, en fi, i per tant, jo em sumo en aquesta crida, de manera que, en fi, si el que ens escolta té un espai de temps, de coneixement, que pugui donar als altres, doncs jo crec que és una bona opció. I ara sí, Joan, que hem de parlar una mica de les residències, de la Covid i aquestes...
Mira, tot just en parlàvem avui al programa amb la directora general de l'ACRA, d'aquesta associació de recursos assistencials de Catalunya, Montse Llopis, que ens deia... Tota la prevenció del món, i si segueixen pujant aquests números d'infectats, caldrà tancar-ho tot.
Doncs sí, però mira, jo volia parlar de dos informes que hi ha hagut aquests dies i que a mi m'han impactat els dos. Bé, un el coneixia perquè jo soc membre de Justícia i Pau i és el recomano que llegiu, que se'n diu un article que diu la necessitat d'un nou model de residències per la gent gran, el trobareu a la web de Justícia i Pau, i l'altre molt, molt dur, d'Amnistia Internacional. Amnistia Internacional que denuncia a un informe a la situació que hem viscut la gent gran a les residències a Catalunya i Madrid, on també em resulta xocant, no he pogut parlar amb ningú d'Amnistia, però ho faré. Per què només Catalunya i Madrid? Jo penso que això que denuncia ha estat molt extès. Diu que s'han vulnerat almenys 5 drets humans de les persones residents. Realment, a mi, aquesta situació que ha passat aquí em sembla indignant. No és excusa, les excuses pot matitzar les responsabilitats, però no del tot. El tracte que s'ha donat a la gent gran en aquests ja prop de 9 mesos, Joan, que portem d'aquesta situació, diu, literalment diuen, a la residència s'ha violat el dret a la salut, a la vida i a la no discriminació de les persones grans. A més, les decisions de les autoritats han impactat també en el dret a la vida privada i familiar i en el dret a tenir una mort digna. Això ens ha preocupat a molta gent, pensar com han mort persones grans pràcticament sols o només amb el personal. El personal també que ha patit molt, el personal de les residències. D'una banda, això emocionalment, per mi, per molta gent, és molt dur de pensar-hi. I l'altra cosa que em sembla, ara ja parlo una mica com a jurista, que em sembla que de cap manera es pot tolerar i que espero que la justícia, que funciona lentament, però veig que ja comença a haver algun judici, que no van tenir molts avis l'assistència sanitària que necessitaven, perquè se'ls va excloure en molts casos de la derivació hospitalària. De forma general, és a dir, a través de protocols. Des del meu punt de vista, això constitueix un delicte. És a dir, la derivació hospitalària de qualsevol persona, i d'una persona gran també, només pot estar subjecta al criteri mèdic. No, des del meu punt de vista, suposo que n'hi haurà altres. És a dir, que no es pot evitar la derivació si un metge considera necessària l'hospitalització perquè hi hagi un protocol que digui que les persones grans se'ls ha d'atendre només a la residència, unes residències teòricament que havien d'estar medicalitzades. Per tant, em sembla que és una crítica molt dura la que fa Amnistia Internacional i una mica excepcional en el seu modus de treballar, però que val la pena, sobretot, tenir-ho present perquè no torni a passar. Això, més que per prendre mesures, també, perquè no torni a passar. No es pot tenir a la gent tancada, la gent gran, no es pot tenir a la gent sense derivar-la, sense tractar-la sanitàriament, no se'ls pot tenir a la gent gran aïllats de les seves famílies, i, per tant, haurem de veure la manera de que això, que fins i tot es podia... Intento, ja dic que no justificar, però matitzar la mesura que era una situació excepcional i que mai s'havia produït, ara que parlem ja, o que es parla de tercera onada, i només cal veure el que està passant avui, per exemple, a Alemanya, que mai més torni a passar aquesta situació de la gent gran. I ja et dic, la nota de Justícia i Pau més moderada, però a la mateixa línia, i a veure si entre tots... Recordem que aquest tema va ser molt mal gestionat pel Departament de Treball, que va tenir que cedir les competències a Salut, després hi ha hagut cessaments. Esperem que el nou equip del Departament de Treball tingui tingui una capacitació millor i, sobretot, més eficient que el que havia tingut a l'altre.
Mira, Àngel, no sé si és un dels temes que volies parlar-ne avui, però jo sempre que passen coses com aquestes, Vull saber l'opinió d'Àngel Miret, perquè és tot un especialista, porta tota la vida no només treballant, sinó lluitant pels drets dels migrants. I és clar, després de que passin coses com les que han passat a Badalona, que en recorden coses com les que van passar, i de fet ja poca gent se'n recorda, a la Barceloneta el passat agost, etc, etc, surten a la llum, per exemple, també notícies de que hi ha a la capital catalana, Barcelona, només a Barcelona, fins a 70 assentaments de persones migrades. Clar, la situació d'aquestes persones no és fàcil, no és fàcil, perquè entenem que si venen aquí fugint d'una guerra, fugint de la fam, fugint del que sigui, arriben aquí, no tenen papers, no poden treballar perquè no tenen papers i no poden viure a una casa perquè no tenen treball. I per tant, doncs és un peix tot plegat que es mossega la cua. Estan en una situació de desempara total davant de l'Estat?
Sí, bé, és que el tema de fons és el que tu planteges a vegades, sobretot amb aquesta desgràcia que porta ja 4 morts a l'incendi de Badalona, la gent pensa en les condicions de la infrahabitatge, però el tema de fons és que algunes d'aquestes persones porten aquí molts anys i no hi ha manera de que se'ls doni l'opció de poder treballar i, per tant, se'ls doni permís de treball. Vull recordar que, tot i que no és pas, en aquest sentit, no és pas una legislació de les més dures a nivell europeu, l'espanyola, que per tenir documentació, allò que en diuen papers, es diu papers, però vol dir permís de residència i permís de treball, has d'haver estat, que això, 3 anys en situació administrativa irregular, demostrant que has estat 3 anys aquí en aquesta situació administrativa, és a dir, vull dir, sense papers, la qual cosa és una paradoxa, és a dir, has de demostrar que has estat sense papers per obtenir-ne. I aleshores tenir una oferta d'un lloc de treball d'un any de durada i a jornada completa. Això és l'única manera que té un estranger que hagi arribat a l'Estat espanyol en situació irregular, vol dir que no té autoritzat el permís de residència, per obtenir, diguem-ne, aquesta documentació. Clar, això genera un volum de persones que durant, com a mínim, aquests 3 anys han de sobreviure, no se sap ben bé com, o no se sap, en fi, a vegades les autoritats poden pensar que són fantasmes, que no ocupen lloc i que no mengen i que no dormen, i clar, aquesta no és la realitat. Per tant, a nivell mundial, doncs, el tema de les migracions genera aquests moviments de les persones desafavorides envers, diguem, l'Occident, i en el cas d'Europa, doncs, hi ha aquest blindatge. Aleshores, sí, les administracions fan els ulls tancats. Aquí a Barcelona hi ha moltíssims. Jo no sé, tu m'has parlat de 70, és la xifra que he llegit, jo ara no ho sé exactament, però n'hi ha moltíssims d'aquests assentaments, moltíssims. I, bueno, com que són gent que habitualment, a més, no demanen recolzament als serveis socials perquè tenen por de que aquesta vinculació amb un àmbit institucional, com són els serveis municipals, doncs comporti finalment l'expulsió, i bé, doncs no demanen res, són aquesta gent que els veiem cada dia, estan demanant almoina, estan en aquests carrets, tota aquesta gent que viu a Barcelona, per exemple, o en fi, la resta de Catalunya, amb carrets, amunt i avall, amb ferralla, doncs tots aquests són aquests que viuen en aquests espais. És molt difícil de solucionar, insisteixo, perquè els serveis socials pateixen ja en aquest moment unes enormes tensions perquè hi ha un augment de la pobresa, i des del punt de vista, a més, normatiu, ni la Generalitat ni els ajuntaments poden fer gran cosa. Insisteixo, hauria de ser l'Estat el que generés per aquestes persones alguna opció de treball. Aquesta opció de treball comportaria, com tu ja apuntaves, Joan, una possibilitat de remuneració, una remuneració sens dubte, i després, per tant, la possibilitat d'un lloguer, un habitatge. Per tant, el tema no se solucionarà mentre no hi hagi una solució de base, i ja no solament la gran solució, que és la desigualtat, que això ja sé que és un desideràtum que se'ns escapa, però sí almenys una modificació de la legislació, que aquesta sí que és possible a l'Estat, que permeti que aquestes persones, un cop han arribat aquí, puguin tenir d'una manera o d'una altra l'opció de poder treballar i guanyar-se la vida.
Esclar, Àngel, però hi ha gent que s'ho pregunta i s'ho pregunta de molt bona fe, i la gent que s'ho pregunta de bona fe, jo entenc que s'ho preguntin, i cap tothom?
No, és que no hi cap tothom, això és una evidència. Per això és un tema complicat. Tant de bo poguéssim obrir les portes. Tant de bo poguéssim obrir les portes. Jo crec que l'ànima el que ens demana és obrir portes. Però és que és el que dèiem fa un moment, Joan, hi ha un problema de desequilibris en el món que comporta que milions i milions de persones estiguin en situació de risc, tant des del punt de vista per pobresa, diguem-ne, com des del punt de vista de la violència. Esclar, aleshores, a l'Àfrica, amb un creixement importantíssim de la població, dels conflictes armats, que aquí n'hem parlat sovint, a vegades són conflictes de baix nivell, o sigui, no és com abans parlàvem de la guerra del Vietnam, d'aquests conflictes tan i tan coneguts, però de violència continuada, de pobresa, de sequeres, fa que milions de persones... Mira, una reflexió, escolta, en els que ens escolten, com haurien d'estar per agafar una maleteta o una bossa i marxar a l'inrevés? Marxar, doncs, cap a Rússia o cap a Argentina. Com haurien d'estar? Sabent, a més, que allà no seran ben acollits d'entrada. Bé, aquí tenim una certa experiència a l'Estat d'aquelles migracions que es van produir en altres circumstàncies, jo crec que potser menys penoses, cap a Alemanya, cap a Suïssa, cap a França, i anteriorment, doncs, cap a Sud-amèrica. Pues preguntem-nos com hauríem d'estar per deixar-ho tot, família, germans, amics, entorn, i marxar cap a aquests països absolutament diferents al nostre. Pues la resposta és bastant clara, molt desesperats. Ara, és evident que no hi cabem tots, és a dir, si a l'Estat espanyol, en lloc de 45 milions de persones, doncs n'hi hagués el doble, doncs hi hauria moltes dificultats, moltíssimes, que en aquest moment no tenim. Només el mercat de treball, pensem la quantitat d'atur que hi ha aquí. És a dir, avui en dia, els joves, hi ha unes taxes d'atur que arriben al 30 i al 40%, és impressionant, doncs és clar. Sí, aquest és el gran, Joan, has tocat el tema de fons, és el gran tema pel qual no tenim resposta, o almenys no tenim una resposta immediata, però hem de dir les coses.
Àngel Miret, de moment ho deixem aquí, no esperarem 15 dies més, t'esperem el proper dimarts en aquest programa.
Molt bé, Joan.
Que vagi molt bé, una abraçada.
A tots vosaltres, adéu-siau.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Vols ser una comanda a Laboratoris Maen? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669-56-1768. 669-56-1768. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-1768. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-1768. Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Un dinar en família, una degustació gastronòmica, el sopar amb la parella, aquell moment de relax al vespre i tants d'altres acaben sent especials quan hi poses un toc de qualitat. Vi català. Per proximitat, qualitat i sostenibilitat, tria vins i caves de les nostres denominacions d'origen. Aquestes festes i durant tot l'any, gaudeix del que és bo. Vi català. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Dos minuts i arribarem a 2:15 del matí. Com sempre, com cada dimarts, també tenim Jordi Casado ja preparat amb el seu Keep Calm particular, a qui li preguntem com afrontem els preparatius de Nadal, encara que siguem menys a taula.
Bon dimarts, equip. Com esteu? A punt per la setmana vinent? Ja esteu pensant què fareu, com i on viureu el Nadal i què podreu preparar? Una mica estressats per aquest tema en aquests temps incerts i estranys? Doncs vinga, parem atenció. Avui parlarem de preparatius, d'idees, de reflexions, perquè aquests dies que ens queden per les festes de Nadal no ens invaeixin idees o sensacions angoixants. Vinga, va, som-hi. A veure, les coses han canviat. No viurem unes dates com les que hem viscut tants i tants anys de la nostra vida. L'esforç continua i aquestes dates hem de responsabilitzar-nos més que mai per complir les recomanacions que els experts ens comentin. Però també és temps per fer unes pauses, pauses per brindar, per trobar-nos uns poquets i valorar que podem estar uns quants al voltant d'una taula. Així que aquelles imatges d'aglomeracions, compres i més compres, taules de 15, 20 o 25 persones, aparquem-les aquest any i posem seny a aquestes dates. No cal angoixar-se en fer-ho com cada any. Aquest any cal fer-ho valorant molt i molt l'oportunitat de compartir estones amb qui puguem, de manera presencial o telemàtica. Si volem consumir, millor consumir paraules boniques, xerrades esperançadores, estones de calma i agraïment. Aquell estrès que es produïa al viure uns dies previs fent cues, esperant cagar el tió, anar a dos o tres cases al mateix dia, posem-li un stop temporal. Aprofiteu per fer aparèixer la creativitat, la senzillesa, l'alegria de veure'ns i trobar-nos uns quants. Envieu per vies telemàtiques milers de petons i abraçades. Canteu una cançó en la distància. Brindeu amb somriures aquest any. Com cada Nadal, no són bones dates per tothom i per uns altres fa por i el desconcert continua viu dins de cadascun. Respirem, fem d'allò senzill un triomf d'aquest Nadal. Apropem-nos de manera humana i no tan material. Ja sabeu, el millor regal és la vida i hem de saber cuidar-la. Bons preparatius i fins dimarts vinent.
Gràcies, Jordi. Com sempre, t'esperem la propera setmana per portar-nos més aquest Keep Calm. De moment, anem cap a l'agenda del dia. Com sempre, ens la porta Berta Sacanell.
Pren nota. L'agenda del dia. Bon dia. Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui dimarts a Girona i durant tota la setmana s'organitza la recollida de joguines de l'associació juvenil Salsa Jove al Centre Cívic Ter de Girona. Pots portar joguines, material escolar o material esportiu. T'esperem fins al 22 de desembre al Centre Cívic Ter de Girona. I seguim a Girona avui dimarts i fins al 5 de gener de 2021, Mercat de Nadal a la plaça de la Independència de Girona. I anem cap a Tarragona per proposar-vos les actuacions musicals que durant tot aquest Nadal es fan pels carrers comercials de la ciutat de Tarragona. Més de 20 actuacions musicals amb ritmes de xaranga, jazz, cantautors i molts altres artistes. Deixa't seduir pel Nadal de Tarragona avui dimarts de 6 a 8 del vespre. I més coses. També us recomanem l'exposició de diorames de pessebres de l'Associació de Pessebristes de Barcelona. La podreu visitar fins al 20 de desembre de 10 a 3 de la tarda al Museu Diocesà de Barcelona, que es troba a l'Avinguda de la Catedral número 4. I ja per acabar, avui dimarts a les 8 de la tarda es farà una pregària per la Pau a Mataró, a la parròquia de la Mare de Déu de l'Esperança.
Presentem la Oca BioClean, un nou concepte en els netejadors pel bany i sanitaris, fabricat amb microcàpsules que netegen de manera molt eficaç. Producte totalment natural, obtingut per biotecnologia, respectuós amb el medi ambient. Recordeu, la Oca BioClean.
Saps del meu veí, és saxofonista del grup que tant t'agrada?
Saps que la veïna del tercer és la seva productora i que la botiga de sota venen la seva música? La teva música molt més a prop del que t'imagines. Troba-la a les nostres playlists musicaquilòmetre0.cat i a la teva botiga de discos. Regala, sent, comparteix. Música Quilòmetre Zero. Més cultura. Amb el suport del Departament de Cultura.
A primera hora, amb Joan Trias.
Passen 3 minuts de 2:15 del matí, també a aquesta hora que volíem doncs, fer un petit tast del que serà el protagonista d'aquesta nit que podreu escoltar a partir de les 8 del vespre. Ni més ni menys que Lluís Bernabé, director executiu de la Marató de TV3. Amb ell volem parlar de l'edició d'enguany. Ja ho sabeu, una edició molt especial dedicada a la Covid-19, que serà el proper 20 de desembre, aquest proper diumenge, i que podeu participar-hi des de molts llocs diferents, també des de la web de Radio Estel, www.radioestel.cat, on teniu un banner, una publicitat de la Marató de TV3. Podeu clicar-hi allà i fer el vostre donatiu, perquè se'l mereixen. Senyor Bernabé, abans d'entrar al tema de la Marató, que enguany trobem que és molt, sempre és molt important, però enguany, com diu la Marató, ens toca a tots. Deixi'm preguntar-li com viu vostè i el seu equip la preparació d'aquest programa.
Amb molt de respecte. Totes les maratons tenen una màgia especial i tenen una participació que està al voltant dels 3 milions de persones. Durant tot l'any, Durant tot l'any. Però aquest any, donat que no només som persones que estem divulgant, sensibilitzant i recaptant recursos des de la Fundació per totes aquelles persones afectades, sinó que som molt conscients de la responsabilitat que tenim com a ens, perquè des de la tele i des de la ràdio fa molts mesos que estem fent divulgació no només de la Marató, sinó de tot el que implica la Covid amb les nostres vides a nivell físic, a nivell de salut mental i a nivell econòmic. I llavors, aquest any, més que mai, tot serà poc, en totes les ocasions, en totes les maratons, però especialment aquest any, perquè és que no afecta només un nombre de persones, sinó que ens afecta a tots i a totes.
Poc menys d'una setmana perquè arribi aquesta Marató a TV3, a Catalunya Ràdio. Què es fa en aquesta darrera setmana?
En aquesta darrera setmana, doncs, el que es fa és intentar tancar tot allò que ja hem tancat la setmana anterior i la setmana anterior i la setmana anterior. És a dir, supervisar i supervisar i supervisar. Per exemple, aquest any ha sigut un any de transformació absoluta, igual que amb la vostra emissora, igual que amb moltes empreses, igual que moltes persones s'han hagut de transformar d'una manera o d'una altra. Nosaltres, amb la Fundació, ho hem viscut amb tot. Per exemple, amb les sessions divulgatives. Ja sabeu que són aquelles xerrades que fan professionals o personal de l'àmbit de la salut a les escoles, centres cívics, biblioteques o de cicles formatius. Pensàvem, ostres, i aquest any què? Donat que segurament no podrà ser presencial, doncs no hi ha hagut cap de les sessions divulgatives de manera presencial i pensàvem, ostres, i aquest any què? Igual no es demana ningú, doncs, o molt poqueta gent. Doncs al contrari, si l'any passat van ser més de 5.000 sessions divulgatives que es van fer, aquest any ja s'estan superant les 8.000, repeteixo, 8.000 sessions divulgatives. Això bàsicament és per aquesta responsabilitat a la que abans apel·lava, no? Tant dels pares, de les mares, com dels mateixos centres, no? d'educació de tot Catalunya, els centres cívics i biblioteques. Tothom, més enllà del donatiu, vol tenir el màxim d'informació sobre la Covid-19. El mateix ens ha passat amb les activitats populars. Amb un començament pensava, ostres, i aquest any com ho farem? Doncs apel·lant a la responsabilitat, totes aquelles associacions, institucions, ajuntaments que es dirigien a nosaltres el mes de seguida, Això va ser el mes d'abril, maig. Escolteu, com ho podem fer aquest any? Doncs apel·làvem a la responsabilitat que estàvem tenint en aquell moment i a la que intuíem que hauríem de tenir molts mesos. No sabíem, que el desembre estaríem com estem, però dèiem, ostres, que no sigui que, per favor, que prepareu una activitat i llavors després no la podeu fer, amb la implicació, sobretot d'hores, no?, de voluntariat, que significa això per vosaltres. I llavors, moltes de les activitats que es van fer l'any passat, que eren 4.000, que vol dir 1 milió de persones, per això és el total de 3 milions de persones, perquè només d'activitats populars ja hi ha 1 milió de persones, doncs aquest any que pensaven, repeteixo, i no ho dic amb ni falsa modèstia, ni ho dic a nivell de que tothom sigui, estigui orgullós, no?, de l'esforç que està fent tothom un any més, i llavors pensàvem que serien, sincerament, 50, 60, perquè això de transformar una activitat popular en una activitat digital és no complexa sinó el següent. No? I llavors, hores d'ara ja podem dir que gràcies a aquesta generositat de tothom ja s'estan superant les 1.200 activitats populars. I repeteixo que és des d'aquí un homenatge a tothom que participa. No? I el mateix ens està passant doncs, el dia de la marató per responsabilitat. Aquest any és el primer any en 29 anys que no hi hauran els llocs on habitualment les persones truquen per rebre els donatius, és a dir, les seus telefòniques, no? Ni de Barcelona, ni de Tarragona, ni de Lleida, ni de Girona. Per què? Per intentar evitar que no, o prevenir que no hi hagin contagis entre les persones que participen a les seus. Ja sabeu que estem parlant de més de 4.000 persones repartides per tot Catalunya i que aquestes persones en molts casos es desplacen en transport públic o es desplacen amb cotxes particulars. I llavors tota aquesta mobilitat d'aquestes 4.000 persones, a l'hora de la veritat estem parlant de que implica una mobilitat entre familiars, amics que els acompanyen, de més de 20.000 persones de tot Catalunya, no? I això hauria sigut perillós. I per aquest motiu aquest any, des d'aquí, si m'ho permets, des de...
Sí, tant.
Em consta i segueixo, diguéssim, cada EGM a l'alt volum d'oients que teniu, permetre'm fer una crida perquè aquest any, sisplau, els canals de recepció de donatius, que no sigui el telèfon. El telèfon només el reservarem, donat que tindrem menys canals, el reservarem només, sisplau, per aquelles persones que no tenen mobilitat física que els hi permeti arribar-se a la seva institució bancària i puguin fer el donatiu, o per a aquelles persones que no disposen d'internet. Per tant, aquest any més que mai, sisplau, o excepcionalment, si voleu, el donatiu a través d'internet, entrant a tv3.cat/marató, per fer-ho des del mòbil o des d'un ordinador, o bé des d'altres eines com Bizum, en el codi 33333, repeteixo, són 5 tresos, 33333, o bé per transferència bancària digital, o aquelles persones que vulguin i puguin doncs anar directament a la seva entitat bancària o qualsevol caixer de CaixaBank. És una excepcionalitat, igual que aquest any per primer cop en 29 anys, donada la situació que representa la marató a nivell d'emergència i excepcionalitat, la convocatòria de projectes es farà abans que mai, és a dir, el dia 21 de desembre, és a dir, el dia després de la marató, ja es podran presentar els projectes de recerca entrant al web de la marató tv3.cat/marató. Normalment això era 3 mesos més tard, perquè les convocatòries necessiten el seu temps, però aquest any, d'entre altres coses, diguéssim, quan et deia al començament, i disculpa la llargada de la resposta, però un disculpis, què fem aquesta última setmana és tancar el que ja està tancat i retancat, però és intentant que no falli res. De moment, tot està funcionant com un tro, absolutament tot, les sessions divulgatives, les activitats, el disc de la marató també és el disc més venut en tota la història de la marató. Continua sent el disc més venut a tot el món, en un sol dia, és el disc que està sent número 1 també per a través dels iTunes, i quan parlem del llibre, gràcies a la generositat de tothom, entenent que és un moment que econòmicament és molt, molt, molt delicat, perquè no totes les persones tenen feina, de fet, diguéssim, moltes estan amb un ERTE. Llavors, un agraïment també per totes les que han comprat el disc o han fet ja un donatiu o han aconseguit posar com a número 2 en venda de llibres aquest any el llibre de la marató.
Ens deia el senyor Bernabé, disculpeu per aquesta llargària, no, al revés, nosaltres ho trobem que és molt positiu partir d'aquesta mirada més general, no?, de tot el que implica una marató com la marató de TV3, i no només això, sinó enguany aquesta marató tan especial que ens ha d'implicar i ens està implicant a tothom. Però més enllà de tot això, més enllà del típic marcador que veiem per televisió i que cada any ens fan sumar que serà un any especial, deixi'm parlar de la Fundació de la Marató també, perquè la Fundació de la Marató treballes 365 dies de l'any. Per tant, quines tasques fan, què és la Fundació de la Marató, com funciona la Fundació de la Marató?
El protagonista, cada dimarts a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, una forma de ser.
Informació important per si ets dels que llencen els guants, les mascaretes i les tovalloletes a terra, al vàter o a la natura. Els guants, les mascaretes i les tovalloletes que llences a terra, al vàter o a la natura, no van a terra, ni al vàter, ni a la natura. I ho saps, van al contenidor gris. I recorda, si pots, utilitza mascaretes reutilitzables i renta't bé les mans. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé, ens en sortirem. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Aquest Nadal, a taula, us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, embotit de muntanya des de 1915. Els dimecres, cada 15 dies a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Tens algun dubte de salut? Rep la teva resposta de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Salut Natural per Tothom, a Ràdio Estel. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Doncs vinga, ara que s'acosta el Nadal, volíem parlar d'un dels elements que no hi pot faltar a cap taula: el torró i la neula. En parlem de la seva importància culinària i tradicional en una de les cases amb més prestigi de casa nostra, com és Casa Graupera. I en parlem de tot plegat amb Teresa Graupera. Teresa, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Perquè és tradicional a casa nostra menjar neules per festes. D'on ve aquesta tradició de fa tants anys?
Bueno, és una tradició mil·lenària, que de fet ve de fa, bueno, 6.000 d'anys, perquè la neula es feia com una ofrena als déus per demanar bones collites. Eren unes neules una miqueta diferents, de les que estem acostumats a veure, unes neules rodones, planes, i que s'oferien com a ofrena als déus. Doncs. I llavors, a partir d'aquí, es van agafant en totes les tradicions i en tots els anys. Estem parlant de Grècia, de Roma, etcètera. És que és molt llarg, he d'explicar, tampoc em vull... Però el que va passar és que sí que ens va quedar, que ja quan ho van també els monestirs van agafar el fet de fer les neules, ells ho feien per totes les festes més importants. I, evidentment, el Nadal és una de les festes molt importants i, per tant, la neula ens ha quedat com un record mil·lenari d'allò que es menjava en els moments i les grans ocasions. Una miqueta, és així, fet un resum molt, molt i molt ràpid, eh?
Parlant de neules, de torrons, de fa tants anys, precisament, la Casa de Graupera celebra enguany 125 anys. De quina manera celebrareu aquest esdeveniment?
Bueno, aquest any ens toca celebrar-ho d'una manera molt estranya, però hem anat fent diferents sortejos. Per exemple, la presentació del torró d'aquest any, en comptes de ser a la botiga, va ser una presentació per sorteig. És a dir, la gent podia participar al Facebook, a l'Instagram, en les nostres xarxes, i van haver-hi doncs, 40 guanyadors, en els quals se'ls va repartir 40 torrons perquè fessin la degustació a casa seva i poguessin parlar de què els havia semblat. Hem anat fent, hem anat fent tot de manera virtual, però que la gent en pogués gaudir d'alguna manera. I després doncs, hem fet ofertes a les neules i continuarem fent durant encara uns mesos diferents accions per celebrar aquest 125 aniversari. Sí.
De fet, la Casa Graupera sempre lligada també a la ciutat que l'ha vist néixer i que l'ha vist créixer, com és Mataró.
Sí. Sí, sí, de fa molts anys que estem aquí, el meu besavi és el que va començar, tot i que la seva família també ja feia molts anys que venia a la plaça Gran, on estem ubicats, a la plaça, a vendre verdures, però a ell li encantava fer coses de xocolata i crec que això era la seva passió, i per això va obrir, doncs, el 1895, aquest, un ultramarins, on la seva especialitat eren doncs, les xocolates i les neules, les galetes també, vull dir, fem moltes coses, eh?
De seguida parlem de tota la varietat de coses que feu, però és clar, és que dins de les neules ja teniu prou varietat, perquè és que en feu fins a 50 varietats, que és una barbaritat.
Sí, sí, de fet, a la quarta generació ens vam especialitzar moltíssim amb tot el que eren varietats de neules. Començant per aquesta varietat que parlàvem anteriorment, que és la neula medieval, que també la podeu trobar, i ja anar variant en totes les neules que van sorgir al llarg del temps, com són les neules modernistes, que són els ventalls i els cubanos, perquè eren fetes pels nens petits, perquè una era per les nenes, els ventallets, i els nens doncs, tenien els cubanos, i després anar agafant doncs, totes les varietats de neula, la neula mà prima, que és l'original, aquesta que ens mengem per Nadal, és una neula que s'origina més tard i que es fa especialment per, com una acció de màrqueting que pel cava, per introduir el cava a les festes. Així com dèiem que
clàssic,
la neula era el postre que la gent relacionava més amb les festes, amb les ocasions especials, doncs va ser al revés, no? El cava va voler agafar aquest postre per poder-se promocionar. I també ara la gent potser més cava, que neules, però imagina't com dona la volta tot, eh? I a la quarta generació vam decidir que la neula es tenia que desestacionalitzar, que no només menjar per Nadal, i fer com abans, que es menjava en grans ocasions, però durant tot l'any. I vam treure doncs, més de 26 varietats de neules farcides, molt divertides. Hi ha la farcida de crema catalana, la farcida de torró, la farcida de mango, moltes, val? Que es poden menjar tal qual, o si les posem al forn es converteixen en miniculants.
Okay,
i això ens permet també vendre neules farcides de xocolata a l'estiu, que no cal que les posem al forn, i queden perfectes.
M'encanta la idea original de fer un recorregut per la història a través de la neula, com ens deia la Teresa, no? Fer des d'aquesta neula medieval fins la neula modernista, fins a aquest colant més modern, no? Però a part de la neula, ens deia la Teresa, a part de la neula també són especialistes a Casa Graupera en galetes i sobretot també en torrons, una eina essencial culinària com és a casa nostra pel Nadal. Normalment, quins són els torrons més tradicionals que més es venen i que més gaudim a casa?
Nosaltres tenim una gran varietat de torrons, si aneu a la nostra botiga online. L'altre dia ho mirava i deia, ostres, és que hi ha 90 i pico de varietats. Ara aquí. Però sí que és veritat que, mira, des de l'any 93, des del 1993, la quarta generació, que som quatre dones, vam començar a fer uns torrons especials. Què vol dir? Que cada any s'ha anat ajuntant un torró més a la nostra llista. Val? I t'ho explico perquè dintre d'aquests torrons que més es venen, a part dels típics, que són el torró de llema cremada, que aquest és el que agrada moltíssim, o el torró d'ametlles amb mel, tipus el de Xixona, que aquest també serien, o el de xocolata bàsic, Doncs n'hi ha uns que han esdevingut tot un clàssic a casa de Graupera, com és, per exemple, el torró de l'avi, que és un dels primers que van fer, els cinc trufes, que és un torró que amb un tall de torró pots degustar cinc trufes diferents, o el cruixent de taronja, que també és una creació que van fer fa molt de temps, o el torró de neula, ja al final ja no serà el de tiramisú, que al final hi ha gent, fem una versió en petit, fem uns tornets també molt petits, perquè hi ha gent que ens agafa tots aquests tornets perquè no poden estar sense tastar-ne diversos, perquè diuen, no, no, és que almenys n'he de tastar quatre o cinc varietats, perquè és típic, o per exemple, tenim un per nens petits, que es diu el torró de canalla, que aquest és una versió com un au kinder. És que hi ha molta, molta cosa molt divertida, de fet. Els més típics són els que t'he dit abans, el de llema, els cinc trufes, no sé, és que aquí... Escolta, és difícil de triar-ne.
Escolta'm, Teresa, sí. Falten 7 minuts per arribar a les 10 del matí, se m'està fent la boca aigua ja a aquesta hora. Mireu, i és que des del 1993 a casa Graupera també són especialistes en aquests torrons creació, eh? Com va sorgir aquesta idea?
Doncs no sé, en un principi va ser de que volíem fer alguna cosa diferent, i aleshores el primer torró que vam fer és un torró basat amb els més antics, és un torró de llema, cremat a capes molt fines, que va fent capes, i aquest el vam dedicar al nostre avi, per això es diu així, sí. Perquè al nostre avi li encantaven els torrons, i de fet jo crec que és la persona que més menjava torrons que he conegut a la meva vida. I llavors va ser com per fer alguna diferent, que no fos, no sé, és que nosaltres som molt creatives i necessitem, igual que les neules que fem tampoc són totes normals, no són rectes, sinó que formen paquetets, formes, farcellets, o això, doncs, també volíem donar-hi un aire també en el torró. Ho havíem fet amb la neula i vam dir que el torró també tenia que ser, que tenia aquest aire creatiu i una mica nostre, no?, original de la nostra casa.
Ens et deies moltes característiques d'aquests torrons de creació, d'aquestes noves neules també de creació que van evolucionant any rere any, però si ens haguessis de dir algunes novetats que podrem trobar enguany i que no trobàvem altres anys, quines són?
Bueno, les últimes novetats en neula seria aquesta, la neula farcida de crema catalana, que aquesta quasi, bueno, té molt pocs mesos. I llavors, de neules, també teniu les neules salades, que aquestes no hem parlat, però, per exemple, hi ha una neula del plat del Maresme, de sepia amb pèsols, o una neula de pizza, o una neula de bitxo picant. Això serien neules molt estranyes, però també tenim el seu públic. I llavors, de novetats, el torró d'aquest any també és una altra novetat, i no sé què hi ha. I em perdo jo, també.
Per no perdre'ns, Teresa, on us podem trobar, va? Si volem, si estem escoltant ara mateix, i com a mi, que és lo normal, se'ns està fent la boca aigua i volem aconseguir aquests torrons, aquestes neules, on hem de trobar-vos?
Ara mateix, doncs, si sou de fora de Mataró, és la nostra botiga online, que és graupera.com, i en allà hi han totes les nostres creacions, totes explicades una a una, i explicades amb la seva història. O sigui, pots anar al torró que tu vulguis, que ja t'expliquem l'any que el vam fer, per què el vam fer i com l'hem fet. Igual amb les neules, perquè en allà doncs, tu pots entretenir i mirar-ho bé. A la botiga de vegades no ens dona temps d'explicar-ho tot.
Doncs ja ho sabeu, que si voleu un clàssic de casa nostra, com és la casa Graupera, a la taula, graupera.com, i si no, aneu a la tenda de Mataró, que segur que us atenen amb tota l'especialitat i tot l'amor del món. Teresa Graupera, moltíssimes gràcies per ser nosaltres un matí com aquest.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Nosaltres que seguim amb més bona música i ho fem amb els Beatles, tot un clàssic. Tres minuts i arribarem a les 10 del matí abans d'arribar-hi, però sapigueu que a partir de les 10 Mercè Raga ens ha portat tota l'actualitat informativa Per cert, noves dades sobre la Covid, estiguem molt atents perquè ha tornat a pujar els nombres importants de la Covid i cal estar molt atents a això. Però també 50 de Sergi Mas, a les 11 Delicatessen amb Toni Guerrero i Fèlix Serra Clara, a 2:15 Salut Natural per tothom, a les 4 de la tarda tota l'actualitat del Reial Club Deportiu Espanyol amb Mont Perico i a les 6 el mirador de l'actualitat, Ignasi Miranda. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan. A partir de les 6 de la tarda el programa El Mirador de l'Actualitat dedicarà una primera part al temps de diàleg, l'espai interreligiós dels dimarts. I a la segona, la taula d'anàlisi aprofundirà en dues decisions importants preses en el si de la Unió Europea aquests dies passats. Una és l'activació dels fons anticrisi i l'altra la reducció d'un 55% al 2030 en relació amb el 1990 en les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
I estarem molt atents a aquest mirador de l'actualitat a partir de les 6 de la tarda, 7:45 del vespre, a la missa des de la Catedral de Barcelona, i a les 8 el protagonista, recordeu, que és la Marató de TV3. Nosaltres que ho deixem aquí, us deixem amb els Beatles i tornem demà a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.